Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui a l'entrevista comptem amb el grup cooperatiu d'inserció laboral Entrem perquè ens expliquin un nou programa que han posat en marxa a l'Alt Penedès, el CIOAS, que vol dir Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de Persones amb Discapacitat, un programa fins ara inèdit a la comarca. Ens el presenten la Carina Leal, directora de l'Àrea d'Atenció a les Persones d'Entrem, i la Judit Ràfols, prospectora laboral. Bon dia a totes dues.
Bon dia, Silvia.
Entrem ha implementat el CIOAS a l'Alt Penedès, però es tracta d'un programa que ja funciona a altres comarques de Catalunya, o ja ve avalat?
Sí, aquest és un programa que està arrelat a tot el territori català. L'únic aquí a la comarca, doncs, bueno, no hi havia hagut cap experiència prèvia.
Qui impulsa el CIOAS? Qui hi ha darrere?
El CIOAS és un programa subvencionat pel Departament de Treball i Afers Socials de Catalunya i que ve amb finançament de Fons Social Europeu.
I expliqueu-nos una mica quin és el target, el públic, Diana, a qui es dirigeix?
Doncs mira, t'explico. El CIOAS està pensat per treballar amb la inserció laboral de persones amb discapacitat cap a l'empresa ordinària, és a dir, que puguin trobar una feina amb una empresa normalitzada. Aquí, segons, existeixen diferents tipus de col·lectius, no? Hi ha programes que pot atendre persones amb discapacitat psíquica, sensorial, o trastorns més psicològics o de salut mental. Nosaltres, en aquest cas, per la nostra trajectòria de les cooperatives, sobretot de Noubert, el que hem fet ha estat demanar-lo exclusivament per a persones amb problemàtica de salut mental.
I quin és l'objectiu que us heu marcat en aquesta primera fase, en aquestes beceroles del CIOAS? A quantes persones voleu arribar? Quin és una mica el calendari, el timing?
Mira, el programa té una vigència normalment de 12 mesos. Nosaltres, al ser la primera vegada que l'implementem, aquest any ha estat de 10 mesos, va començar l'1 de setembre i en principi finalitza el 30 de juny. Sempre amb la idea d'intentar prorrogar-lo i l'any que ve continuar amb el programa. Com que vam decidir fer atenció amb el col·lectiu de persones amb problemàtica de salut mental, tenim un col·lectiu, un univers petit, són 10 usuaris. Això què vol dir? Que podem fer una atenció molt individualitzada i personalitzada amb cada una d'aquestes 10 persones.
Com s'ha fet la selecció d'aquestes persones? Quins criteris heu primat?
Doncs la selecció, nosaltres des de fa un temps ja vam establir un procés d'entrada als nostres serveis de l'entitat, una finestra única, que és el servei d'acollida. Llavors vam veure que cada vegada rebíem més persones amb aquest perfil, amb problemàtica de salut mental, però que per motius X no aconseguia trobar una feina a l'ordinària. Llavors ens vam plantejar la necessitat de trobar un recurs que pogués donar sortida i acompanyament amb aquestes persones. Llavors una part dels usuaris que participen al programa ja venien d'una borsa pròpia, no?, que ja coneixíem, i d'altra doncs, s'ha fet una coordinació amb serveis socials municipals aquí de Vilafranca i de la comarca i amb el Centre de Salut Mental per poder fer aquesta derivació.
El programa és d'abast comarcal, no?
El programa és d'abast comarcal. Ara mateix tenim un 40% de persones que participen que són d'aquí de Vilafranca i la resta són de comarca.
I la Covid us ha complicat el desenvolupament del programa? O heu pogut anar reinventant i trampejant?
Doncs mira, amb el tema de la Covid, si vols, i comenta la Judit, ¿vale?, perquè amb el que més ens està complicant és en la part de connexió amb les empreses del territori, no? I aquí la Judit és la que s'ho està trobant perquè ella fa la tasca de prospecció.
Bueno, en el mercat laboral actual és un moment molt complex, fruit de la Covid-19. Però bueno, ho tenim previsió de tenir inserció del 30% i, i bueno, adaptar-nos al context temporal que vivim.
S'està picant, sí que el que ens estem trobant o s'està trobant més la Judit, no? Que hi ha moltes coses previstes, no? Moltes estades de pràctiques, formacions, i cada setmana les has d'anar variant, posposant per la situació actual, que ho entenem. Llavors, bueno, has de fer molts contactes, has de ficar molta pedra, trobar moltes empreses, perquè no hi ha res, una gran incertesa, i això, bueno, et provoca, a més amb el col·lectiu que tenim, moltes dificultats. Però tot i així, com diu la Judit, penso que la previsió, per ser el primer any i la situació que és, no és dolenta, és una previsió bona, i estem entre nosaltres ens vam comprometre un 20% d'inserció, i penso que el 20% l'assolirem i treballarem pel 30%.
Doncs tal com està tot, com tu deies, Carina, amb aquesta incertesa que plana sobre tots els aspectes de la nostra societat, és una molt bona xifra.
Sí, és una molt bona xifra. També pensem en el col·lectiu, Normalment amb la resta de programes nosaltres ens movem entre el 40-50% d'inserció. Quan parlem d'especials dificultats i salut mental, els índexs d'inserció sempre baixen, costa molt més, i la situació que tenim, no? Tan complexa, no? Que acordes avui amb una empresa de que la setmana que ve comencin 2 pràctiques amb possibilitat de que es quedin una contracta si funciona bé, i a 2 dies de començar et diuen que han hagut de tancar i que de moment es paralitza tot. Llavors, bueno, contents estem perquè veiem que, bueno, que s'està fent una bona feina des de prospecció, l'equip que està darrere estan trobant diferents escenaris i possibilitats, i bueno, ja continuem aquesta feina per veure si aconseguim els resultats.
Judit, aprofitem aquests micros per fer una crida a les empreses. Quins beneficis obtenen? Posem-ho fàcil i llaminer.
Molt bé. Mira, nosaltres treballem dintre d'un marc, d'un conveni que l'anomenem RSC, val? Dintre d'aquest conveni, el que nosaltres oferim cap a les empreses, val, és el servei d'intermediació laboral. Aquest servei és totalment sense cost, és un servei gratuït on oferim assessorament sobre bonificacions fiscals per la contractació, també oferim suport previ i seguiment a la contractació, doncs, d'aquestes bonificacions fiscals, si falta documentació, fem aquest suport. També oferim una preselecció de perfils professionals segons els requisits de l'oferta que tingui en aquell moment l'empresa. Entre altres, també assessorament en l'adaptació del lloc de feina, si s'escau, seguiment i tutories del treballador de l'empresa. Per nosaltres és de molt valor garantir, val, que hi hagi una satisfacció per part de l'empresa i per part de les persones que estan fent, bueno, que ocupen aquell lloc de treball o que estan fent pràctiques professionals. Aquestes són el que nosaltres podem oferir a les empreses.
I les empreses del Penedès són sensibles?
Bueno, per això també treballem. Nosaltres volem implicar el teixit empresarial del territori a la pràctica de la responsabilitat social corporativa. I ens estem trobant una bona resposta de les empreses que tenim en el territori.
Sí, tot i la situació actual, per exemple, el programa contempla, no?, una part de... han de fer un... Totes les persones tenen un tècnic que és el preparador laboral, la nostra companya, la Carme, que avui no ha pogut estar en aquesta entrevista, amb el qual van treballant el seu itinerari individual d'inserció, que vol dir es plantegen uns objectius, i van fent accions per aconseguir objectius professionals. Llavors, amb els usuaris es va treballant amb aquests objectius professionals que després es traslladen a la Judit per anar a buscar aquelles empreses que s'ajusten per donar resposta a aquests perfils. Nosaltres majoritàriament ara estem treballant amb perfils d'atenció al client, conserges, operaris industrials, operaris de neteja, operaris de jardineria, així com a grosso modo. Llavors, la Judit va fent recerca amb l'equip d'empreses que puguin donar sortida amb aquests perfils. I déu-n'hi-do la resposta que està tenint, tot i ser sectors que, bueno, s'estan veient molt limitats amb la situació que tenim ara mateix.
Per tant, una mica treballeu a la carta, no?, en funció de les necessitats o de les habilitats de cadascun d'aquests usuaris del programa.
Totalment, totalment, Sílvia. És un programa que sobretot t'ho marca molt la generalitat i el que és l'ordre, que és molt a la carta, a tenir en compte quines són les necessitats i competències de cada un d'aquests usuaris. Llavors, tot el que sigui aquest acompanyament individual és el que més es reforça, tot i que també n'hi ha accions grupals i informatives, que aquest any el que estem fent és fer-les amb grups molt reduïts o de manera telemàtica per la situació que estem, però sobretot el que marca el programa és l'atenció individual i a mida. I la Judit fa una recerca d'empreses a mida dels usuaris.
Judit, trobes, jo et preguntava abans per la sensibilitat de les empreses, és veritat que la situació és molt complicada, trobes reticències a l'hora de plantejar la integració d'aquests col·lectius en un entorn laboral? Et cal encara molta pedagogia?
No, la veritat que amb els mesos que portem de programa no s'han tancat portes per això, sinó per les condicions del mercat laboral fruit del Covid. La veritat que ens hem trobat traves per la Covid i no pas per la situació
de la persona.
Exacte.
La Carina ja ens feia una miqueta 5 cèntims, però expliqueu-nos així de forma molt pràctica, en el moment que aquests usuaris, que aquestes 10 persones han entrat a formar part del programa CIOAS, quins són els passos que han anat seguint i què els queda, no?
Portem ara mateix 4 mesos de programa, 4-5 mesos de programa. Llavors, els usuaris estan en una fase que ja tenen el seu diagnòstic laboral fet i estan fent accions per anar millorant les seves competències i aconseguir els seus objectius. Tenim gent, i per exemple ja tenim 2 persones que ja estan fent accions de millora de competències, estan fent pràctiques, estades formatives en empresa. Tenim un parell que el proper mes, si no canvia la situació, també començaran a fer pràctiques amb possibilitats després de quedar-se amb aquestes empreses que les acolliran. I tenim persones que el que estan fent estan millorant a la vegada també tota la part d'alfabetització digital. El programa també incorpora aquesta part formativa i de millora de competències. Hi ha una part important d'hores dedicades a alfabetització, que també la Judit fa aquesta part, 2 dies a la setmana, treballa amb grups petits, amb uns més nivell més inicial d'alfabetització, i amb els altres estan treballant per obtenir una certificació d'àptic, per exemple. Llavors, és un grup que és bastant heterogènic, que hi ha un grup que està més avançat amb el tema de les competències i està més en una fase més avançada del seu itinerari, i hi ha gent que encara li cal més acció formativa i de millora.
Judit, com van aquestes classes d'alfabetització?
Bueno, com t'ha comentat la Carina, hi ha alfabetització i àtic. Alfabetització, em trobo persones que no han tocat mai un ordinador, que no sabien engegar l'ordinador o fer servir el ratolí. Crec que en el moment que vivim és bàsic tenir nocions d'informàtica, i la veritat que hi ha molt bona resposta per part d'aquests usuaris, perquè se'ls obre tot un món, i a nivell de possibilitats de trobar feina augmenten molt quan tens agilitat informàtica.
Parlaves de l'ACTIC i potser no tothom sap què és. És un certificat bàsicament de competències digitals, ho podríem explicar així?
Sí, correcte. Nosaltres el que fem és fer aquesta preparació.
Perquè es puguin treure el certificat.
Correcte, sí. Fem tot el suport previ i després els acompanyem perquè es puguin presentar els exàmens oficials habilitats.
Carina, ens parlaves d'estades formatives per una banda i de pràctiques per l'altra. No és el mateix, o primer és un pas i després l'altre? Com va?
És el mateix, l'únic sí. Que utilitzem el llenguatge. L'únic que pot haver-hi de vegades diferència és amb la intensitat o la durada d'aquestes pràctiques o estades. Utilitzo de manera sinònima, pràctiques o estades. gent que té un bagatge professional més extens, molta més experiència, l'únic que ha de fer és recuperar uns certs hàbits que potser té més adormits, fent pràctiques de durada més curta. Gent, i, per exemple, tenim dos o tres que són més joves, no?, que pràcticament no han tingut experiència laboral i que ni saben ben bé cap a on enfocar-se, doncs, provem pràctiques més extenses o més curtes, però amb diferents sectors professionals perquè tinguin un major coneixement i puguin decidir-se cap a on enfocar-se. És tot a mida el programa, des de la intervenció amb la persona cap amb les empreses. També fem molt a mida de les necessitats i el que pot acollir en aquell moment o pot col·laborar cada empresa. És una empresa diu, bueno, a mi m'agradaria molt col·laborar, però puc oferir pràctiques en un procés determinat X, que seran 30 hores, doncs fem aquelles 30 hores amb aquesta empresa i ja buscarem les que manquin amb una altra.
Generalment, les pràctiques, l'estada a l'empresa, arriba al final de la formació i m'ha agradat descobrir que vosaltres només porteu 4 mesos i poquet i que ja teniu algunes d'aquestes persones a l'empresa. Aquí és molt més ràpid.
És molt més ràpid perquè tenim un grup, clar, molt diferent. Hi ha persones que sí que tenen, una experiència prèvia adquirida i no cal esperar al final del programa a que s'insertin. Nosaltres el nostre objectiu és que trobin feina i si és el més aviat possible, doncs millor, no cal esperar al final del programa. Si aquesta persona troba feina el mes de febrer, perfecte. Ja ha trobat feina, nosaltres continuarem donant-li un suport un cop tingui la feina i llavors incorporarem una altra persona al programa, però aquesta persona ja haurà obtingut el seu objectiu. No tenen unes hores mínimes que hagin de fer un programa tancat, sinó que és molt a mida de les necessitats pròpies. Aquí és molt important l'acompanyament que fa la Carme, la preparadora laboral, en tot aquest procés, de conèixer molt bé quina és la història i quines són les circumstàncies de cada una d'aquestes persones.
Amb CIOAS, aquest programa inèdit que avui us estem presentant a la comarca, sumeu un nou servei als que ja ofereix el grup Entrem. Ens feu 5 cèntims, doncs sou presents.
Sí, mira, nosaltres... Ara mateix, el que t'he explicat abans, tenim un servei d'acollida, no?, on tota persona que tingui dificultats socials, econòmiques o un problema de discapacitat pot venir i nosaltres fem una entrevista, no?, en el qual recollim la seva demanda i li exposem els serveis que nosaltres podria accedir. Tenim els serveis, el CIOAS, tenim un servei prelaboral, que és un servei també específic per a persones amb malaltia mental i en el qual la intensitat del programa ens permet atendre la persona amb una durada més llarga, fins a 3 anys, no? Llavors, és un altre tipus de suport que es dona. Tenim també com a entitat, gestionem una empresa d'inserció en el qual la gent que contractem a l'empresa d'inserció, són gens amb dificultats econòmiques socials derivades totes als serveis socials, en els quals es ofereix un contracte de treball entre 6-12 mesos de mitjana i mentre estan contractats amb nosaltres van treballant també el seu itinerari d'inserció laboral perquè puguin trobar una feina a l'empresa ordinària quan acabin amb nosaltres. I després també gestionem un centre especial de treball en el qual es crea feina per a persones amb discapacitat.
Potser la cara més visible de tots aquests aspectes és no obert, no?
És pel servei pel que majoritàriament la gent ens coneix, per no obert. Penseu que fa poc que hem fet el canvi de marca, el vam fer l'any passat i la idea era una miqueta unificar totes les diferents marques que teníem fins al moment aquí amb les diferents entitats. Però sí que la gent ens coneix per estar netejant jardins i les places de Vilafranca.
Ja per acabar, aquelles persones que ens hagin estat escoltant i estiguin interessades en el CIOAS, en aquest programa d'orientació, acompanyament i suport a la inserció en persones amb discapacitat, com us poden trobar, on s'han d'adreçar?
Doncs ens poden contactar a través del correu prospecció@entrem.com, tant a nivell d'oferta de pràctiques formatives, on recordem que nosaltres gestionem tot el relacionat amb el conveni, assegurances i seguiment de la persona en pràctiques. També poden contactar per ofertes laborals o fent xerrades i sessions formatives. També creiem que és molt important que els nostres participants tinguin contacte amb les empreses ordinàries per conèixer la realitat del mercat laboral.
A nivell d'usuari, si algú vol més informació, alguna entitat sobre si tenim places, més informació del programa en concret, s'han de dirigir al servei d'acollida, el que t'he dit abans. El correu electrònic és acollida@entrem.com i si no, el telèfon que trobarà, si entra a la nostra web, també hi ha els telèfons i l'adreça de contacte.
Carina Leal i Judit Ràfols, gràcies per haver-nos presentat avui també al CIOAS i molta sort.
Moltes gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Us proposem arribar a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat en clau Penedès, amb els Talco i aquesta novetat, La Verità. En realitat és una proposta que ens fa el nostre tècnic, el Marc Pujol. Amb Talco arribarem a 11:15, notícies, i seguim parlant de fotografia al Penedès en un clic.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:15, és moment de tornar amb aquesta informació a nivell local i comarcal en el Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el curs escolar s'ha iniciat amb major incidència de la Covid-19 a Vilafranca. A l'Alt Penedès hi ha 16 grups confinats del total de 107 centres d'ensenyament. Aquesta és una dada que indica major afectació a les escoles i instituts que no pas als 4 mesos anteriors. Una setmana després d'haver tornat a iniciar el curs en el centre d'ensenyament, passades les vacances de Nadal, ni a la comarca de l'Alt Penedès ni a Vilafranca s'ha hagut de confinar completament cap centre. En concret, segons dades del Departament d'Educació, a l'Alt Penedès hi ha 107 centres, des de llars d'infants, passant per escoles de primària i instituts de secundària. En relació a les llars d'infants, gairebé la seva totalitat continua sense registrar cap cas de Covid-19 i amb totes les aules en funcionament. En canvi, a la primària i a l'ensenyament secundari sí que s'ha notat un creixement en la tornada a les aules en ple hivern. A Vilafranca, tots els centres tenen o han tingut alguna incidència, en la majoria de casos mínima, i en algun cas també hi ha confinament previ a l'entrada a les aules. Els centres amb major incidència són l'Escola Estrella o els instituts del Penedès Eugeni d'Òrsim i Milà i Fontanals, que sumen entre els 4 18 casos positius detectats. Vilafranca suma la gran majoria de casos del conjunt de la comarca. A l'Alt Penedès hi ha 445 persones confinades, de les quals 345 són de centres de la capital de la comarca. Del total de 16 grups confinats, 13 són de Vilafranca i del total de 51 casos positius, 29 s'han detectat també a la capital de l'Alt Penedès. Canviem de qüestió per explicar que entra en funcionament el nou skatepark de la Granada. Després d'uns 2 mesos d'obres, finalment, doncs, divendres passat obria aquest espai públic al municipi de la Granada. Aquest skatepark, llargament reivindicat pel col·lectiu de joves del poble, ha estat dissenyat per patinadors i tècnics professionals que han escoltat les demandes dels joves patinadors del municipi i han adaptat totes les seves propostes a l'entorn escollit per a la construcció. L'Ajuntament de la Granada ha anunciat que durant els propers dies se seguirà treballant amb l'adequació dels voltants d'aquest nou equipament per tal d'acabar de conformar un espai agradable per a la pràctica d'aquest esport. Quan la situació sanitària ho permeti, està previst organitzar una exhibició de patinadors experts per tal que tothom, grans i petits, en puguin gaudir. També, canviant de municipi, us expliquem que Torrelavit donarà o demanarà, volem dir, protegir els refugis antiaeris de Sabanell. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de Torrelavit demanarà al Consell Comarcal de l'Alt Penedès la declaració d'aquests refugis antiaeris de Sabanell com a bé cultural d'interès local, amb la intenció de recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic de la Guerra Civil Espanyola en territori català. El ple de l'Ajuntament de Torrelavit va aprovar aquesta mesura ja fa unes setmanes davant l'amenaça que suposa la previsió de construcció del tercer carril de la C15 entre Vilafranca i Igualada. Els refugis antiaeris de Sabanell estan en bones condicions i són fàcilment recuperables i després d'una intervenció arqueològica serien visitables i es podrien incorporar també a la ruta del Vesper de la Gloriosa, juntament amb els refugis ja recuperats a Santa Margarida i els Monjos i a Vilobí Pax. I acabarem recordant que en les xarxes el sorprenent curt rodat al Baix Penedès, en les xarxes sol ser cert. Sílvia és una mare lliurada, però la malaltia rara del seu bebè fa que es desbordi i necessiti ajuda per atendre el seu fill major, Jan. El marit de Sílvia treballa fora de casa i demana a la seva veïna, Lídia, una adolescent, alguna cosa desubicada, que ajudi a la seva enfeinada dona, la seva agència, però una cosa estranya passa a casa. La productora Zolen Films va presentar aquest passat divendres en el seu canal de YouTube aquest curt en xarxes dirigit per Toni Villazán, establert a Bellvei. En xarxes ja ha participat en festivals a Sud-amèrica, als Estats Units, París, Mònaco o la Índia, i ara es pot veure a YouTube.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 7 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dilluns recuperem la secció dedicada a la fotografia, el Penedès en un clic. Avui l'Ignasi Pallissa ens parla de la macrofotografia o fotografia d'aproximació, una tècnica que permet captar detalls ben minúsculs utilitzant fins i tot lents de microscopi. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Així és, primera secció d'aquest any 2021 del Penedès en un clic, amb el nostre fotògraf, en aquest cas de capçalera, l'Ignasi Pallissa. Què tal? Molt bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia.
Avui no disposem de l'altre Ignasi, l'Ignasi Blanca.
No, però... avui ens ha abandonat.
I aquesta primera secció de l'any dedicada a la fotografia, doncs hem de parlar d'una temàtica de macrofotografia o de fotografia d'aproximació.
Sí.
De captar coses petites, no? Ampliar coses petites.
Captar el petit detall al màxim, no? Diguéssim, el mínim detall, poder-lo veure, que tota la foto sigui aquell detall, no? O un objecte, un insecte, una flor, qualsevol cosa, doncs ampliar-la al màxim que es pugui, amb la foto, ja diguéssim, no després amb el zoom, no retallant després la foto, que també es fa quan no tens més medis, però la gràcia és ja captar aquella foto des d'un inici, no? Ja fer aquella composició i aquell tros que tu vols que es vegi la foto ampliat, ja que sigui la foto en si, no?
I què s'ha de fer, què hem de fer si volem fer una bona macrofotografia o fotografia d'aproximació?
Bé, de fet, l'equip és molt important. Evidentment, si no tenim un objectiu per fer macro, serà complicat poder fer una fotografia d'aquestes. O inclús, a veure, parlant en terme càmera reflex o càmera compacta, que normalment també poden fer macro. Amb un mòbil també es pot fer. Hi ha mòbils, i sobretot avui en dia, que tenen objectius capaços de fer aquestes fotografies d'aproximació. La qualitat no és la mateixa, evidentment, perquè com més gran és el... com més amplies l'ho fet amb aquella càmera, diguéssim, més es noten els defectes. I aquí és on més es noten els defectes d'un mòbil, no? Però també es poden arribar a fer fotos maques de macro amb un mòbil.
Quan parlem d'aquestes fotos macro, estem parlant de captar, doncs, el detall d'una flor on hi ha un insecte, per exemple, que es pugui veure, doncs, amb tota la seva esplendor, aquesta imatge.
Sí, aquesta és la fotografia més feta que més s'utilitza el macro, no? Per fer insectes, per fer flors, és la que tenim més a mà, no? Qualsevol dia anem a passejar per un camí i de seguida podem trobar la petita floreta, la papallona que es para allà, l'insecte. Això és el més potser fàcil, no? Després també ens podem preparar coses a casa amb altres objectes i llavors potser és més fàcil controlar la llum, controlar-ho tot i controlar els problemes que podem tenir al camp, no? Que pot ser que a l'aire ens mogui aquella fulla, ens mogui aquell insecte, o no pari quiet perquè si està ple sol també estan nerviosos i no es paren tant. Això amb dintre casa potser amb objectes està més controlat.
Per tant, de fotografies d'aproximació o macro se'n poden fer, doncs, a l'exterior i a l'interior. No sé si hi ha alguna diferència, a part evidentment, de les condicions ambientals, doncs, que has de tenir en compte com a fotògraf. Hi ha algun altre aspecte que hagis de preveure, doncs, si estàs fent una fotografia a l'interior d'una estança o a l'aire lliure?
Bé, la de l'aire lliure és més improvisada. Vas amb l'equip, que cadascú pot tenir l'equip que més o menys pugui tenir, no, diguéssim, vas amb l'equip aquell, vas sobre la marxa, no, vas improvisant, no sé, vas mirant, sobretot observar molt, a veure el que veus, les llums, l'hora del dia, també he de dir que potser és quan menys llum hi ha, però la millor hora per fer papallones, insectes, és el dematí a primera hora abans que surti el sol, el que possiblement allò ens haguem d'ajudar d'una llum artificial per fer aquella fotografia, perquè aquella hora, quan encara els insectes estan freds, no es mouen, els pots inclús tocar amb les mans i no es mouen del lloc. En canvi, a la que els hi toca el sol, aquells insectes pots parar boig darrere d'ells intentant captar aquella fotografia, no?
S'ha de matinar, per tant, per fer aquestes fotografies.
Sí, sobretot d'insectes. Una altra cosa és que vulguem fer flors o plantes, que ja no ens ve potser d'una hora, però sí també hem de comptar que almenys en la zona que estem nosaltres, aquí de clima mediterrani, que estem relativament a prop de la costa, a partir de les 10 del matí o així, estic parlant més o menys de primavera-estiu, perquè ara l'hivern potser ja ens llevem un dia ventós o a la millor no fa aire en tot el dia. Però aquí ens trobem cap a partir de les 9, 10 del matí, de vegades una mica més tard, això oscil·la una mica, ens arriba la marinada, no? L'aire que ve de mar, i de seguida allò es comença a bellugar tot i ja no fas una foto en condicions, a la millor fins a les 7 o les 8 de la tarda, que ja es torna a calmar.
Sí que fa mesos vam parlar del retrat, de com captar una bona imatge de retrat individual o col·lectiu. Sense ser retrat, evidentment, també es pot fer una fotografia d'aproximació d'una cara, d'un gest d'una persona, de les mans.
Sí, sí, inclús en macro, en aquest cas, i aniríem a captar alguna cosa més a prop, no? Inclús l'ull, sobretot el que es fa molt en macro són els ulls, perquè és el que més crida l'atenció d'una persona, no? I agafar tota la textura de dintre l'ull, això, doncs es fa bastant també. No? Les mans, algun detall de les mans que porti alguna joia, algun anell o alguna cosa també es pot fer, o es pot arribar a fer inclús amb una persona ja d'avançada d'edat, que se li vol, no sé, jo per exemple he vist, no és que n'hagi fet jo, però he vist fotografies de mans allò totes arrugades, un primer plano que poden veure totes les arrugues, i aquella foto ja t'està dient, amb aquella foto pots veure que aquella persona, que gairebé les vivències que ha tingut, no? És una persona que ha patit molt durant la vida, que ha treballat molt, doncs clar, captes allò, aquell primer plano, amb les mans arrugades, no? I veus... serveix per això, no? Per captar una mica detalls que a la millor a simple vista doncs ens passarien per alt.
Perquè hi ha unes condicions mínimes de mida per parlar d'una fotografia d'aproximació?
De fet, bueno, no. A veure, el macro en si es basa en que és una ampliació, una magnificació de 1 a 1. Escala 1 a 1, diguéssim, que la mida, per exemple, d'una mosca dintre el fotograma és la mida real de la mosca, val? No és que no la veus ni més petita ni... A partir de mida real ja llavors ja seria macro, o inclús una mica menys de mida real, però el macro en si, la magnificació, és 1 a 1. Hi ha objectius de macro que no donen aquesta magnificació, que és una mica menys, però ja es considera macro, però el real, diguéssim, on te partiria més de l'escala 1-1. La mida que hi ha al fotograma, per exemple, si parléssim de fotograma complet, que seria el 24x36, el típic de carret de tota la vida, allà dintre pues, una mosca també seria petita, igual t'ocupa una desena part d'aquell fotograma, pues, això ja seria un macro 1-1. Una altra cosa és que ja puguis anar a agafar el detall d'una ala, el detall d'un ull, després hi ha fotografia d'aquesta que és més tècnica, que poden ampliar pues, igual a, no sé, una escala brutal, no? 10 vegades 1, i pots tenir un ull d'una mosca que t'ocupi tota la foto. Val? Inclús hi ha fotografia tècnica i per investigació que fan servir lents de microscopi, inclús en comptes de fer una toma de fotografia se'n poden arribar a fer 25, 30, i jo n'he arribat a veure de 100 fotografies apilades una sobre l'altra, que això és per, em diuen focus stacking, que el que fan és fer 100 fotografies i després ajuntar-les per la profunditat de camp, diguéssim, no? Perquè com més ampliem una fotografia, menys profunditat de camp tenim, menys zona enfocada hi ha. Què passa amb aquestes fotografies de tanta aproximació? Que hi ha tan poca zona enfocada que llavors per qüestions tècniques o qüestions d'investigació no servirien. Llavors es fa servir aquesta altra tècnica, no? Que és amb lents de microscopi, que llavors ja fan el focus stacking aquest, fan, ja hi ha màquines que estan preparades, muntades a sobre d'un carril amb un motoret, que van avançant a cada foto uns 0,02 mil·límetres aproximadament. Això depèn de la fotografia que es faci, jo les que he vist estan fetes a 0,02 i a la millor han fet 100 fotos, no? I això les fan seguides, pam, 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 van fent la foto aquesta, i el mateix software que està connectat a la càmera ja apila aquesta foto, diguéssim, ja fa que estigui tot enfocat.
I et permet fer aquesta imatge final de conjunt.
I permet fer una imatge que tu veus un ull d'una mosca a tota la foto, diguéssim, i pots veure inclús les cel·les que componen l'ull de la mosca. És, si mai teniu l'oportunitat de buscar-ho això per Google o per internet o el que sigui, o no, si no ho heu vist mai, mireu, perquè és espectacular.
I són imatges que es poden captar, com comentaves, amb lents de microscopi?
Sí, hi ha uns adaptadors, o inclús hi ha gent que són molt manetes i s'ho fabriquen per adaptar-ho a les càmeres o a les lents que ja tenen de la càmera, i el que fan és adaptar lents de microscopi o d'altres aparells de visió de laboratori, i el que fan és això, poder ampliar molt aquella foto. Sobretot aquestes coses es logren per això amb interior, diguéssim. És molt complicat fer-les a l'aire lliure. Sí que hi ha gent que s'ha preparat càmeres amb disparadors i cosa, i il·luminació i això, que ho poden arribar a fer al camp, això. Però clar, amb condicions molt controlades també. Però sobretot és foto d'estudi, no? Que tenen una il·luminació, el bitxo la majoria de vegades, o per no dir un 99% de vegades, està mort, diguéssim, perquè si no, la mínima que es bellugués aquell bitxo, doncs ja no sortiria la foto, però són bitxos que jo que sé, doncs són d'aquests, poden fer amb un grill, o poden fer amb una formiga, o poden fer amb una mosca, i els tenen allà clavats amb una agulla, encara que sembli això macabre, no? però és així, no? Com es aconsegueixen fer aquestes fotos.
Parlaves abans d'aquestes aplicacions tècniques o científiques, com quines?
Bé, de fet, jo no és que m'hi dediqui, però sé que es fan servir per estudis dels insectes aquests o de qualsevol, inclús no insectes, inclús plantes, inclús altres coses, no? que necessitin d'un estudi pel que sigui científic, i inclús... ho fan servir per quan hi ha una planta, hi ha plagues d'alguna cosa, doncs ampliant això poden veure un fong, poden veure qualsevol cosa per estudiar-ho, com combatre-ho o simplement per documentar-ho.
Fa pocs dies han vingut els Reis i segurament que moltes cases han deixat una càmera o han ampliat l'equip fotogràfic dels aficionats a la fotografia. És una bona manera de començar, d'ensinistrar-se en el món de la fotografia, a fer aquestes imatges d'aproximació, aquestes macrofotografies? És una bona manera d'endinsar-se en aquest món?
Bueno, és un món bastant divertit aquest de la macrofotografia. És entretingut, és sobretot molta paciència, buscar, poder veure allò, poder-ho buscar, tenir temps... com qualsevol altra fotografia, el que passa que potser si vas a fer paisatge, potser et costa menys trobar aquell paisatge que tu vols, que quan vas a fer aquestes fotos que busques un detall tan petit, potser has d'anar més a poc i fixar-te més en allò, no? Sobretot si vas així sobre la marxa, com dèiem, que és la típica de natura, que vas caminant i vas a veure què trobes, no? Sobretot la llum, sobretot, bueno, i buscar un raconet, que hi hagi una bona il·luminació, que no faci molt d'aire, bueno, les condicions que siguin perquè aquella foto surti més o menys bé, no? També t'he de dir que jo quan ho faig, sobretot aquestes... jo no m'ho preparo gaire, jo vaig sobre la marxa, jo faig això d'anar a caminar i si trobo alguna cosa fotografio, igual faig per treure una foto mig de 100, igual en faig 200, i d'aquelles 200 a la millor 150 estan bellugades per l'aire, pel tremolor del pols, per moltes coses, perquè sí que hi ha fotografia d'aquesta que te la pots preparar, posar un trípode, si està l'insecte allò que dèiem a primera hora, quan encara no fa sol, allà quiet i això, pots inclús... hi ha gent, molta gent que ho fan, que amb unes pinces aguanten la planta perquè no una alè d'aire ni la bellugui, res, munten el trípode i el tenen aquí, que poden fer o una foto o diverses d'aquella i tenir una millor fotografia, no? Jo no ho acostumo a fer i per això en llenço més que no n'aprofito, però perquè jo vaig sobre la marxa, no m'ho preparo gaire i tampoc sóc de matinar molt, no? Potser el dia que tinc festa, que és quan ho podria fer, llavors em fa mandra llevar-me d'hora.
Però diu que no s'ho prepara molt l'Ignasi Pallissa, però si un consulta Ramena per la seva compte d'Instagram pot veure excel·lents fotografies d'aproximació. No sé si hi ha alguna d'aquestes que n'has fet recentment, doncs, que puguis destacar, doncs, perquè és curiosa, perquè et va costar, doncs, perquè vas captar, ni que sigui de manera casual, algun moment que creus que va ser suggerent.
Bé, de fet, últimament no en tinc gaires d'aquestes, en tinc moltes de postes de sol, sí. Perquè com que no em sortim de casa, quasi, i ara els insectes sí que n'hi ha algun, però no n'hi ha tants com a la primavera o l'estiu, El que sí que en tinc moltes de l'època del primer confinament, del març, abril, maig, juny, aquests 3-4 mesos, com que estàvem més a casa que a la feina perquè doncs no podíem sortir, doncs vaig tenir temps de fer bastantes fotografies d'aquestes al voltant de casa, diguéssim, no? Sense moure'm de casa, com que per sort visc al camp, visc a tocar de la ciutat però visc al camp, no? I per sort doncs, la natura la tinc bastant a mà, i doncs en tinc bastantes d'aquestes, tot i que no les penjo totes, evidentment, perquè col·lapsaria el meu compte d'Instagram segur, i a part de que no tinc temps tampoc de triar-les totes i de processar-les totes.
Segurament que una de les referències, entre altres, doncs, per veure si és un tipus de fotografia doncs, que capta l'atenció dels fotògrafs, és veure, per exemple, les imatges que seleccionen quan hi ha mostres col·lectives als membres de la pròpia Associació Fotogràfica de Moja, de la que n'és membre de la seva junta directiva, l'Ignasi Pallissa. Sí que hi ha forces companys i companyes de l'associació doncs, que opten per aquest tipus de fotografia.
Sí, de fet, a veure, és que és una fotografia que enganxa molt, eh? Hi ha molta gent que potser li agrada el retrat, hi ha que li agrada el paisatge, però a la majoria de gent li agrada el macro, no? Allò, poder veure aquell petit objecte que a simple vista ens passa desapercebut, poder-lo veure ampliat amb una pantalla, a la pantalla de l'ordinador, a la pantalla del mòbil o inclús amb un quadre, al màxim que pugui donar aquella foto i veure aquella qualitat i aquella definició que té allò... és que enganxa bastant, no? Veure aquelles petites coses tan ampliades que a simple vista a la millor passem pel camp i no les veiem.
Però sense manipulació, sense haver un tractament posterior, aquesta és la gràcia.
No, de fet, a veure, un mínim processat sempre hi és en totes les fotografies, en el que és llum, contrast, això sempre s'ha de tocar, sobretot amb càmeres. Per desgràcia, els mòbils, la majoria ja ho fan, ja tenen un processat i ja veus aquella foto feta amb el mòbil molt, molt estrident, no? Molt contrastada, molt color, molt d'allò, però és, allò és irreal, no? Després tu aquella foto d'un mòbil, que el mòbil la veus tan maca i tant d'allò, la descarregues un PC i perd tots els colors, perd tot el contrast, ho perd tot, és que és increïble, dius, hosti, com pot ser si jo el mòbil la veia bé? És que els mòbils ja van preparats perquè allò es vegi bé, val? Llavors, què ens passa amb la càmera? Amb les càmeres ens passa que quan fem aquella foto tampoc té de sortida, quan fas un arxiu RAW, diguéssim, un negatiu en brut, que es diu, l'arxiu RAW, que no és un JPG com fa el mòbil directament, que hi ha mòbils que també fan RAWs, però estaríem amb el mateix, no? Aquella foto està apagada, està amb poc contrast, amb poca definició. Llavors, què fem amb l'ordinador? Quan el processat és simplement pujar-li aquells colors que nosaltres veiem allà, però que la càmera no ha captat aquells, n'ha captat més, però els té com amagats, diguéssim, no? I els has de treure. Però, sobretot, el que es fa és, al ser fotografia així de natura, normalment, el macro, és no manipular-ho, no afegir-hi coses. Sí que podem arribar a treure la millor o reenquadrar, jo que sé, una planta o una fulla que ens sortia per allà al mig que ens fa nosa, això sí que ho pots arribar a treure, però normalment el que és fotografia de natura no es manipula, no? Només es processa el que és el negatiu que surt de la foto. Clar, abans era un negatiu analògic i ara és un negatiu digital, però sempre normalment s'han de manipular les fotos en el que és el tema processat, no? No afegint i traient masses coses tampoc. Si pots preparar ja o pots ja treure la imatge d'un primer moment amb la composició correcta, doncs això també t'ho estalvies després, feina, no? Que t'estalvies.
No volem desaprofitar l'ocasió de conversar en aquest cas amb aquest membre de l'AFM doncs per saber com aquest teixit associatiu de les persones que us agrupeu per fer fotografies junts o intercanviar coneixements, com viviu aquests moments de restriccions d'activitats. Jo no sé si heu planificat segurament doncs, de manera molt provisional activitats pel 2021 per aquest any.
Bé, de fet, és complicat, no? Trobes a faltar fer cosetes. No sé, trobem a faltar doncs, fer sortides de grup, on s'aprèn bastant. A veure, sortides individuals sí que en podem fer, però ja estàs més condicionat, ja no, a millor no estàs tan motivat, no sé, quan vas així en grup, doncs sempre aprens d'uns als altres i hi ha gent doncs, que li interessa, sobretot per això, no? Per aprendre de coses que a millor no he fet mai, i amb aquestes sortides o amb aquestes trobades doncs, aprenen molt, no? I sobretot el que es troba a faltar són els tallers ja no a l'aire lliure, sinó també amb així de d'estudi, tot això que fèiem, clar, tot això et condiciona a una mica la gent que pot ser, a les distàncies, clar, no és una cosa que puguem mantenir gaire a la distància, no? Sí que es podria fer, però ja disposem de molt poc temps. Normalment, quan ja fèiem un taller, ja se'ns feia curt de temps, perquè normalment fem tallers de dues horetes, entre que preparaves estudi i t'hi posaves una cosa i l'altra, ja se't feia curt, i imagina't si a sobre tindríem que mantenir distàncies i limitar els tallers aquests, no? És que no tindríem temps per fer res, no? I clar, això es troba a faltar una mica, la distància social aquesta, poder-nos reunir, no? I poder fer més coses. La planificació, de moment, pinta tot molt negre, perquè estem igual que estàvem l'any passat, de moment. Això ja veurem, a veure si de cara a la primavera la cosa canvia, però de moment la cosa està anant a pitjor, no a millor. A veure com acabarà.
Doncs a veure si millora la tendència. I, Ignasi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Aquesta primera edició del 2021, primer lliurament d'aquesta secció del Penedès en un clic dedicada a la fotografia, que sigui un any de molt bones fotos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Estem acabant aquesta segona hora d'avui dilluns i després del butlletí de notícies de les 11 entomem un parell de seccions més per arribar a les 12. Just després de les notícies feinejarem una estona amb filosofia, amb el professor Pere Martí. És aquest parèntesi, aquest kit-kat del brugit diari que us proposem quinzenalment per donar pas a l'anàlisi, a la reflexió i a les preguntes. A 11:45 arribarà el flash informatiu en clau Penedès i després amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro parlem de superar reptes a través de l'esport.